Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers han donat per controlar l'incendi a l'empresa química Limbnes de Manresa, que aquest matí ha obligat a confinar els veïns en un radi de 50 metres i també el cap les bases. El foc ha afectat un palet a l'exterior i part de l'interior de les instal·lacions. Protecció Civil ha activat el pla Plascat, tot i que no s'ha detectat substàncies tòxiques a la zona. I un home de 63 anys ha mort mentre feia una ruta de senderisme a la zona de Fontscaldes, a Valls. Els bombers van activar un dispositiu de recerca després que la seva parella alertés que no havia tornat de l'excursió i el cos va ser localitzat a la tarda a pocs metres d'un camí. I Catalunya ha registrat el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor. Aquest dimecres el consum va arribar a més de 8.000 megawatts, gairebé un 10% més que el màxim de l'estiu passat, convertint-se en la tercera punta de més demanda a la sèrie històrica. De fet, ahir, en el pic d'aquesta tercera onada de calor, es va batre rècords de temperatura a Catalunya. 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, o 41,8 a Vacarisses, al Vallès Occidental, rècord històric de 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre es va arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, comarques gironines i ponent, es van superar els 40 graus. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions: si es pot aplicar l'amnistia al procés a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees, majoritàriament forestals, entre Rubió i Castellfolit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques més continuen en el nivell 3, per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i Lobac. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Que trobar-te aquí no estava l'agenda, que tinc més que coll avall que això de tu, de mi, que res que era remoure la merda.
Sé que no em convenç, que és perdre el temps, que no vals ni un dels segons que encara tinc, que l'amor amb tu com més lluny més bonic, si tant Mercè Rodoreda.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava la gent, que m'agrada caminar de nit, carrers petits. Hi ha màgia, la cosa de perdre. Dius, em puc quedar una estona amb tu i somric perquè se't veu d'una hora lluny. Si fas nosa no has mai de preguntar, això s'ha de saber veure. Si tant, Mercè Rodoreta.
Els Amics de les Arts enceten aquesta segona hora de l'Obert per Vacances i nosaltres estem buscant llibres com a locos desesperats, perquè l'Enric Rubio de Cardedeu és que no sabia què ha de llegir. Enric, ja t'ho has llegit tot, no?
Doncs mira, haig de dir que aquest any porto tants llibres que... no, o sigui, l'altre dia em vaig agafar un i dic, ostres, no, que me'l vaig llegir al principi, t'ho prometo.
Sí? Però això passa, que sí, sobretot si vas a una biblioteca, passa que agafes llibres, agafes llibres i no ho dones abast i després... Sí, sí. Els has de tornar gairebé o anar-los renovant perquè no...
És així,
no,
és així, sí.
Escolta, Enric, fent un parèntesi de llibres, jo abans et parlava del Drac Fujur, aquest de La Història Interminable, però l'Enric té un gat i avui ens l'ha presentat per xarxes socials.
Sí.
Com es diu?
heu conegut tots a la Maia aquest, aquest matí, eh? Sí, sí, Maia es diu, sí, sí. És de la meva parella, però bé, fa més anys que el tenim junts que no pas ella per separat, així que podem dir que ja és el gat de la família.
Que xulo, es porta bé la Maia, sí?
Sí, molt, està, mira, diuen que es pot saber la temperatura ambiental per als centímetres que s'estira un llarg a lo llarg, saps? I ella està desfeta gairebé. Està desfeta, sí, sí, sí.
Allò que té el cap al menjador i els peus a
literalment,
no?
Sí, 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 correcte, sí, sí, és així, pobrinha. És així.
Ai, pobrinha. Ho dic perquè, mira, avui no és el teu dia, però sí que és el dia de la gent que té gossos, perquè estrenem un podcast d'aquí una estoneta que es diu Dog Tips, que ens porten des de Calella i que ens dona consells pels gossets. Sí, de gats aprendrem un altre dia, eh? Queda pendent, que a mi m'agrada molt tant els gats, hem de saber coses de la Maia. Va, llibres.
Va, mira, si vols, comencem per àudios, que tenim oients tan fidels que inclús fent excursions ens envien recomanacions. Ja et dic que avui hi ha molta gent de muntanya que ens envia coses. Comencem per la Pilar, que està per la Serra Cavallera. A veure si ho he dit bé.
Bon dia, fans d'Obert per Vacances. Aquí, caminant per la muntanya, per la Serra Cavallera, amb ombra de moment, i us recomano un llibre per aquest estiu, sobretot si esteu a la muntanya. El Noi Silvestre, de l'escriptor italià Paolo Cognetti. Vinga, que tingueu bon dia i que no passeu massa calor. Felicitats pel programa.
Ja ho veus, no es poden deixar d'escoltar. Sí, sí,
que
sí,
guai,
sí.
A més ahir teníem un munt de propostes de platja i avui n'hem fet bastantes de muntanya i això està molt bé, a través de llibres.
Doncs sí, sí, avui ha canviat, eh? Ahir tot era platja i avui tirem cap a muntanya. I va, també una que és imparcial, ni platja ni muntanya, però dues recomanacions molt potents. És de la Maria, una coneguda ja d'aquí al programa.
Hola, Obert per Vacances. Us he deixat els comentaris d'Instagram, però també us ho dic per aquí, perquè crec que són dos llibres que valen molt la pena.
Mirel, eh?
Els he sentit estiu, però amb sentiments molt, molt diferents. Un és, si voleu riure, crec un indispensable que ho ha patat també a nivell de vendes, és l'Escalça del Sol. Fa molt per l'estiu, es llegeix molt ràpid i rius moltíssim. I un altre molt més trist, però que et fa reflexionar també, i que també està ubicat a l'estiu i també és llibre d'estiu, però molt més, bueno, deixa tocadet, que seria L'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds, un llibre preciós i que no us deixarà indiferents.
És que has vist que bé?
És brutal això dels llibres, Enric, sí. No sé si estàs d'acord amb mi, perquè jo no tinc ni idea ni de Les calces al sol, ni dels ulls verds i tal, però només sents el títol i ja et fas la pel·lícula i et venen unes ganes de llegir-ho.
Oi? Oi que
no?
Sí?
Que després igual no és el que tu et pensaves, però ja d'entrada dius, sí, vull saber què passa.
Absolutament, jo sempre dic que vas quan vas en tren o en metro, quan veus algú que està llegint un llibre que a tu t'ha agradat, sempre dic que són llibres recomanant a persones. Segur que et caurà aquella persona.
Mira, està bé això, llibres recomanant a persones. Sí.
Escolta, Núria, sí. T'ho haig de preguntar, què estàs llegint?
Ai, mira, jo hi he estat pensant, eh? Et podria... No, ara quedaria super fashion que et digués un títol d'aquests una mica profuns i tal, però no, sí. no, mira, me va caure... No, me va caure a les mans un llibre de casualitat que és el Club de l'Assassinat dels Dijous. Oh. És de l'estil Jessica Fletcher i tal, vale? Sí. És un escriptor britànic. Me va caure a les mans i em va caure en anglès i saps allò que és molt fàcil de llegir, és un anglès super fàcil de llegir, vaig pensar, si refresques una mica, i em vaig quedar enganxada com una tonta als personatges, a la història, que són molt bàsics, eh? Tot molt bàsic, però és fantàstic. I llavors vaig veure, saps allò que t'enganxes? I vaig veure que és un llibre que té continuïtat, que té com a 4 o 5 segones i terceres.
Quina alegria que fa això.
I ja les tinc totes, ja les tinc totes.
Festa grossa.
I ja està. És una lectura, això sí, és d'estiu total, eh? D'aquests que lleugerets, fàcil, si el pilleu en anglès, millor, perquè a més és fàcil de llegir i així, bueno, té un al·licient, no? I ja està.
I tant que sí.
Ja està. Enric, i tu? Ja me n'has dit bastants abans, però...
Mira, jo ara m'estic llegint El nostre llegat salvatge, de Cossetània, també. Mira,
repetim
en aquest cas. Sí, t'haig de dir que jo estic vinculat a una fira de llibre de muntanya de Vic, llavors m'envien llibres a casa i tiro molt d'aquestes editorials, eh? Sempre, però sí, sí, es diu El nostre llegat salvatge. I, mira, en recordo una mica precisament l'autor que hem citat abans, en Robert McFarlane, no té res a veure, eh? Ell es diu Peter Wolven, però és molt interessant per entendre el món i com en formem nosaltres part.
Fira de llibres de muntanya.
Sí, la fira del llibre de la muntanya, de fet, és l'única de tot l'estat i part d'Europa dedicada a aquest sector, i és a Vic cada novembre, i val, bé, des d'aquí, va, aprofito, ja us convidem a tots a que passeu perquè val molt la pena.
Que farem una entrevisteta.
Home, i tant.
Això és el novembre, però podem anar avançant-ho, no?
Home, vinga, fantàstic. Doncs,
queda encarregat. És superxulo, això. Queda encarregat.
Feina feta.
Hala, en directe.
Així m'agrada. Ens apuntem
Enric,
a tots
doncs, jo. Recordem com poden acabar de recomanar-nos llibres, com poden participar, per després, a l'hora de tancar, doncs, que tinguem encara més inputs.
I tant que sí. Passeu per l'Instagram, escriviu-nos en el mateix reel o ens envieu al número de WhatsApp un comentari o un àudio, que veureu al WhatsApp allà també les publicacions, o per missatge directe. Obert Vacances. Recordeu que el programa es diu Obert per Vacances, però el perfil d'Instagram és Obert Vacances. Així que us esperem a tots i a totes i a totes les vostres recomanacions literàries.
Perfecte, Enric Rubio Cardedeu, gràcies. Fins ara.
A reveure.
Mira, per si no teníeu massa idea o volem més recomanacions o encara esteu pensant allò en el títol i l'autor que us vindria de gust, li hem demanat a Ràdio Arenys, al company Josep Maria Cano, també que ens faci un reportatge sobre això, parlant de llibres, de recomanacions literàries. I ell ha sigut molt viu. S'han anat a buscar una bibliotecària, que és el millor que pots buscar o que pots tenir al costat quan estàs buscant llibres, no? La Montserrat Fonoll. I ens planteja una cosa molt interessant, el Josep Maria Cano també, és hi ha llibres d'estiu i llibres de no estiu? Sortim de dubtes.
És aquesta una cançó d'estiu? Doncs es va editar l'estiu de l'any 1975. O aquesta? És de l'estiu de l'any 1985. I aquesta? Doncs de l'estiu del 2021. Potser a molts, quan penseu en cançons de l'estiu, us venen al cap coses com aquesta.
Opa, yo viajé en corra, paso gallina, hoy paso menino.
O bé aquesta.
Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi.
Per no parlar d'aquesta cosa.
Toma, toma, pepinazo.
No és quan es fa una cançó, sinó les ganes que tinguem de perdre el temps i castigar-nos les orelles. Parlant de literatura, solem confondre estiu amb llegir coses fresques i lleugeres, llibres pensats...
Para una gente que no le, no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
Com si la superficialitat i la mediocritat fossin l'eina per convidar els no lectors a llegir un llibre. Utilitzem metàfores com fresques i lleugeres per amagar la inconsistència i la manca de profunditat, com si un llibre pogués donar calor a l'hivern i fred a l'estiu. Els que sou lectors sabem que no cal que us oferim llibres frescos, perquè segur que teniu una llarga llista de llibres pendents de llegir. I els que no llegiu, els qui segurament va destinat a aquest reportatge, no us farem perdre el temps amb llibres intranscendents i mediocres, mancats de profunditat. Posem en valor el vostre esforç i intentem que aquest esforç us serveixi per alguna cosa.
Tenim moltes vegades les persones que compren llibres haurien de mirar l'editorial. Els llibres són per llegir, i si tu vols passar una bona estona, passa una bona estona amb el llibre que sigui. És inqüestionable. Però hi ha llibres que, si vols enriquir-te, busca l'editorial que l'ha fet. Perquè són gent que són seriosa, que tenen un consell editorial amb personatges doncs, que saben el que es fan, que fan una bona tria, i per tant doncs, és una garantia de que el llibre hagi passat un sedàs. No? És un nivell, res més. I sobretot és un nivell de contingut i és un nivell de llengua.
És Montserrat Fonoll, és bibliotecària, ara jubilada, i ha exercit a la Biblioteca de Catalunya. Fa tres recomanacions literàries, molt diferents entre elles, de llibres ben escrits i que us poden enriquir l'estiu. El primer, Qui salva una vida.
De la Núria Cadenes, Qui salva una vida. S'emmarca la història entre el 36 nostre, d'abans de la Guerra Civil, i després de la Segona Guerra Mundial. Ens va explicant amb un fil conductor, que és el rector, diguem-ne, de Puigcerdà, tota una sèrie de personatges completament diferents entre si que ajudaven a que la gent no tingués els problemes, doncs, que els agafés la Guàrdia Civil o que poguessin passar cap a França o al revés, de França que poguessin passar cap aquí. És un fet real perquè aquest rector era el seu oncle avi i te n'adones que aquella gent, vull dir, feia les coses perquè considerava que ho havia de fer. I aquesta és la gràcia del llibre, no? De dir, si tots penséssim en una unitat i en el bé comú, podríem conviure sense cap mena de problema, encara que penséssim de molt diferent manera.
El segon, una història biogràfica que destaca per la manera en què està escrita.
Aquest és de Lluís Foix i en té un que se'n diu La marinada sempre arriba. Realment és un text poètic, és líric completament. És les seves memòries del poble seu, de Rocafort de Vallbona, a la Vall del Corb. I llavors realment és un llibre que té, sobretot el que és bonic és aquella prosa que ell posava, que està plena d'imatges i que quan ho llegeixes ho veus, i més amb una musicalitat, vull dir, és preciós, és bonic, molt bonic, molt, jo crec que es pot agradar.
I el tercer, pels qui busqueu llibres que us convidin a fer coses.
De la Maria Nicolau, Cuina o barbàrie. A veure, tothom, aquest estiu, tothom diu, oh, hi faré, i m'avenides, i això és un llibre que pràcticament no hi trobareu ni una recepta de culinària. Però sí, ella diu ben clar que la cuina és art, que la cuina és crear, que la cuina és arriscar-se, que la cuina és passar-s'ho bé. I llavors ella el que fa és, agafant receptes clàssiques, s'explica una mica la part antropològica de la recepta, no? I és interessant, és una cosa completament diferent. Bé, jo crec que en traureu idees i sobretot jo crec que entendreu que la cuina no és una esclavitud, que la cuina t'ho pots passar molt bé fent el que et doni la real gana.
Potser els llegiu tots o potser cap d'ells us acaba motivant. Si fos així i en cerqueu un de diferent, una recomanació.
És que jo diria que llibres d'estiu i llibres d'hivern no n'hi ha. Els llibres són per llegir a tot hora i a tot moment. El que passa és que, clar, a l'estiu hi ha més hores lliures que no saps què fer. Llavors el llibre també és un refugi, no? Vull dir, dius, aquell silenci, aquell moment, dius, oh, quina tranquil·litat, faig el que vull i si llegint m'adormo, doncs mira, benvinguda sigui, no?
I abans d'acabar, i com a darrera recomanació, per a aquells que us agradi la novel·la i us atraiguin les intrigues, us n'hem buscat una altra que té a veure molt amb el mar.
Un que és molt interessant, que és un de l'Eduardo De Angelis i Sandro Veronesi, que es diu Comandant. Aquest també, curiosament, és de la Segona Guerra Mundial, però en canvi el fet és completament... el context històric és la Segona Guerra Mundial, però el tema és el dilema que té el comandant del submarí, perquè tot passa amb el submarí, que veu que hi ha un vaixell mercant que els hi va al darrere. Aquest comandant fa el que li toca fer, que és enfonsar-lo. Immediatament després dona ordre de que salvin a tots els supervivents. Això és un fet real, li va costar un consell de guerra, però va salvar a la gent. És a dir, és un llibre pacifista, ja ho heu vist completament, i és la visió de que preval, diguem-ne, l'amor als altres, el proïsme, que no la barbàrie. Està molt ben escrit, és interessantíssim.
Llegiu sempre, a l'estiu, a l'hivern, de dia, de nit, encara que la majoria no ho faci, perquè...
Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura.
Llibres de recomanacions literàries d'estiu d'hivern, del que convingui, va avui la pregunta que us estem fent a l'Obert per vacances. Seguim endavant. Mireu, ara us situo a la platja. Sí, imagineu-vos que esteu a la platja, si és que no hi sou ja. Sou dels afortunats que hi sou, perfecte. I si no, com nosaltres, us ho imagineu a la platja. Horitzó, mar, sorra, no s'acaba mai l'horitzó. I teniu entre les mans una mena de peça, com un disc volador. El meu és de plàstic, jo crec que n'hi ha d'haver d'altres materials, el meu és de plàstic, eh? Un disc volador, i direm que és de color groc o vermell o verd, ben llampant, sí? I teniu tot l'horitzó per tirar-ho. És un frisbee. Eduard Virgili, bon dia.
Bon dia, Núria. Mira, jo hi sóc a la platja.
Clar.
I jo a les mans, a banda del micro, i tinc també un frisbee de color groc. El que passa és que em penso que no és dels oficials, perquè ahir al vespre, sent conscient d'aquesta entrevista que avui fèiem des de la platja, vaig passar per casa amb uns pares i dic, a veure si remenant trobo els frisbees de quan jugàvem, que érem canalla. I en vaig trobar un del Colacau i un altre del Banc Pime, que em penso ja que ni existeix.
Però això és... Això és un tresor, Eduard, no el tiris, sí. No el tiris, que no el trobaràs mai.
No, res de llançar-los, eh? Tot ben, no. ben guardat o no, no però, dic, o per jugar.
Ni el llences a la platja, perquè clar, si no te'l torna ningú, després ves-lo a buscar, que és el...
és una altra cosa. Però mira, de respecte, sí. A banda de frisbees, al llarg dels propers minuts, i de bona entesa, també en parlarem. Mira, t'explico, et poso una miqueta en context. Som a la platja de Torredembarra, en una zona reservada per la pràctica esportiva. Ens acompanyen David Kubota, que és jugador internacional de frisbee amb la selecció alemanya. Una història curiosa perquè en David és torrenga, crescut aquí a la Torre, però des de fa anys que resideix a Alemanya i que competeix internacionalment representant aquest país en un esport que encara és força desconegut per molta gent. Una disciplina d'equip i que combina velocitat, estratègia i tècnica. David, bon dia, moltes gràcies per acceptar la invitació del programa. Com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies.
A veure, anem a pams. Quan algú sent la paraula frisbee, pensa en un joc de platja, com li ha passat a la Núria, que de seguida ha dit anem cap a la platja i passem una bona estona. Però què és realment l'Ultimate Frisbee?
Sí, hola, l'Ultimate Frisbee és un esport que es juga a la platja o a la gespa o al pavelló, depèn com sigui. Si sou jugant, per exemple, a la gespa 7 contra 7, és un esport d'equip, i es tracta d'anar passant el frisbee fins a arribar al punt de marca, que és unes marques com diguéssim el futbol americà, no? El camp és com el de futbol americà, i allà al punt de marca has d'intentar agafar el frisbee, i quan l'agafes tens un punt.
Hi ha diferències entre jugar amb un frisbee de manera recreativa com faríem ara, per exemple, aquí si ens el llancéssim, o practicar-lo com un esport de competició?
Sí, esclar, o sigui, quan tu vas a esport de competició i estàs preparant uns campionats d'Europa, uns campionats del món, per exemple, has d'entrenar realment moltes coses. En el frisbee ja la part tàctica és molt important, i especialment la part física, no? Has de fer molts sprints, has de tenir molta condició, has de saltar, força, o sigui, és molt complet, de fet.
Una barreja entre futbol americà, bàsquet i atletisme, no sé si ho podríem veure d'aquesta manera.
Sí, perquè, per exemple, quan tu tens el frisbee no pots córrer, no? Has de pivotar, que és com el bàsquet, per exemple, i els altres sí que poden córrer. El futbol americà, pel tema de les zones de marca, perquè el camp és com el de futbol americà, de gran, i bueno, i llavors i corre molt, no?
Tu ets un bon jugador de frisbee?
Bueno, no sé si sóc bo o dolent, però a veure, he arribat fins a la selecció alemanya, diguéssim, i això ja és una cosa que no és... A veure, clar, és un esport minoritari, això ho hem de dir, no és com el futbol, però a veure, llavors has d'intentar entrenar molt. I...
Segur que ets un molt bon jugador perquè ets molt esportista, m'han explicat, de fet has vingut aquí a la trobada que ens hem citat. Aleta, portes el frisbee, estem en una zona esportiva on, per exemple, ara mateix estan jugant a tennis platja, han muntat també uns embalats just aquí al costat perquè suposo que hi deu haver alguna activitat relacionada amb el vòlei, aquí al nostre costat també juguen a futbol platja. De frisbee no en veiem cap, però...
No, és una llàstima, perquè, a veure, aquí a Torredembarra hi havia un equip, per exemple, que jugava aquí a Torredembarra, i jo he jugat aquí un torneig de frisbee fa molts anys, o sigui, aquí a Torredembarra, de fet, s'ha jugat molt a frisbee, i a Tarragona també, o sigui, i a tot Espanya, de fet, la selecció espanyola és una de les millors a frisbee platja, a Ultimate Platja.
Escolta una cosa, abans ens has dit així una mica per sobre les normes o les regles que hi ha per poder jugar amb el frisbee, però una de les coses més curioses, no sé si la Núria ho sap, és que no hi ha àrbitres i per tant resoldre les jugades polèmiques, això al final acaba sent un acord entre jugadors d'un equip i de l'altre. Per això et deia abans, Núria, sí. Que home, si llancés el frisbee ara, el normal seria que me'l tornessin.
Sí, i de fet el tema aquest es diu Spirit of the Game, i és diguéssim, és el còdex que nosaltres tenim aquí i que és el més important, que de fet que hi ha un respecte entre els equips. Es tracta de no enganyar ningú, tu jugues d'una forma fair play, que és el que es diu, no? I llavors, si per exemple jo faig una falta, l'assenyalo jo mateix. i si a mi al contrari em diu que he fet una falta, pues intentaré entendre-ho i diré, vale, pues tens raó, no? I, a veure, això arriba fins a nivells internacionals, campionats del món, campionats d'Europa. En els campionats del món i d'Europa, per exemple, hi ha observadors, que són una mena d'àrbitres, que no són àrbitres, estan només a fora mirant, i si hi ha una situació que els equips no ho puguin, diguéssim, aclarir mútuament, llavors ells donen la seva opinió i s'arriba a un acord, però això passa molt poc. O sigui, de fet, en el 99% de les ocasions, els dos equips piten les faltes i s'aclareixen i funciona perfectament fins a campionats del món.
Eduard, n'hi deu haver de faltes, perquè jo us recomano que feu el que estic fent jo, que és buscar per internet imatges d'Ultimate Frisbee, oficial, per tant, de campionats, i realment veus unes postures corporals impossibles, salten moltíssim, s'estiren per la sorra, vull dir, unes postures impossibles que et donen a entendre que és un joc realment esforçat i competitiu, per tant, de faltes n'hi deu haver segur, eh?
Sí, seguríssim, seguríssim que n'hi ha. No sé si ens funcionaria això de l'Spirit of the Game, de la manera que som naltros aquí, amb la mala llet que gastem i veient com funcionen altres disciplines esportives.
A veure, mira, quan juguem a competició internacional, per exemple, jugues també contra equips de tot el món, no? Des del Japó fins a Argentina o Espanya també, no? I funciona. O sigui, que no és un tema de cultures, o sigui, és un tema de com la gent entén l'esport i com els esportistes el viuen, no? Mm. I funciona realment, ja et dic, tots els equips, i aquí a Espanya funciona perfectament també, o sigui, i clar, és... Clar, quan veus un partit de futbol, no? Penses, ostres, si és impossible que funcioni, no? Pues sí que funciona. I...
De vegades fins i tot hi ha discussions amb l'àrbitre, vull dir que...
Sí, sí, sí.
Però vaja, va, no comparem. Centrem-nos en el protagonista, que és el disc. Un frisbee professional, tu n'has portat un...
Sí.
És molt diferent dels que he dut jo avui.
Sí, és una mica més gran, és una mica... És més tou, és de plàstic també, o sigui...
N'hi ha que no siguin de plàstic? Abans,
no.
Abans la Núria ho deia, potser n'hi ha d'altres materials.
No, són tots de plàstic. I són semblants als que tu has portat, el del Colacao, però és una mica més gran, ja et dic, el material és una mica més tou, i són sempre oficials de 175 grams, i tenen una forma ja definida, diguéssim, no? I... Aquests tenen una forma de volar que pots realment fer uns llançaments molt precisos. Hi ha uns altres frisbees que són més forts, més pesats, que hi ha una competició que es diu llançament de disc, diguéssim, a distància, no? Però no té res a veure amb l'Ultimate. Hi ha una altra cosa que es diu disc golf, que són discs més petits i més durs, però tampoc tenen res a veure amb l'Ultimate. Són altres competicions que es fan també amb un disc volador, però no són Ultimate.
I aquestes trajectòries tan espectaculars i especials que fa el disc quan el deixeu anar, és fruit del disc i aquestes característiques especials, o aquí també hi ha una tècnica pel llançament?
Necessites una tècnica per llançar. Hi ha dues maneres, diguéssim, el backhand, el forehand, o flick, com es diu també. Backhand és quan tu agafes un disc, una persona que no ha tirat mai un disc, li dones un disc i et farà un backhand. És el primer.
A veure, com l'agafaries?
El tires amb la mà cap a fora.
És el llançament, Núria, el que faríem el qualsevol de nosaltres que ara agafés sí. el disc.
Exacte.
Sí, sí.
I el forehand és diferent, l'agafes amb els dits i, diguéssim, el tires cap endavant.
Home, aquest és més complicat,
És molt més complicat, però amb aquest pots fer coses també molt interessants, com, per exemple, un upside down, que diuen que és tirar el disc per sobre del contrari, no? I el tires al revés, vol al revés, el disc.
Escolta, tu ets nascut aquí, a Catalunya, has crescut a Torredembarra, vius a Leipzig. Com descobreixes aquest esport?
Bueno, jo havia jugat tota la meva vida a futbol aquí a Torredembarra, i llavors, quan vaig estar a Leipzig, jo també volia fer esport, lògicament, i volia un esport d'equip, i vaig pensar en el futbol, i llavors la meva dona em va dir, ostres, per què no proves això del frisbee? Jo jugava a la universitat, i el frisbee és un esport que es juga molt a les universitats, tot. I, bueno, vaig provar, i la primera vegada que vaig agafar un disc, lògicament vaig fer com tothom, no? El vaig tirar al terra, no sabia, em sortien unes coses molt rares, però no s'hi llançava bé, i a poc a poc aprens la tècnica, comences a entrenar, i ostres, i veus la comunitat aquesta que hi ha darrere, una gent molt maca, i t'agrada, no? I vas a un torneig i et coneixes a més gent i va ser una cosa entrant.
Això és una pregunta que volia fer-vos. Quin perfil de persona et trobes? Com és aquesta comunitat? Qui juga al frisbee? A l'Ultimate Frisbee a nivell de competició? Com els descriuries?
Home, a veure... Trobes de tot, no? Sí. Però, a veure, el ser un esport que, diguéssim, neix bàsicament a les universitats, són gent que, a veure, estudia, la gent jove, sobretot, en els equips internacionals ara mateix són molts estudiants, en general. Clar, quan ja tens família i treballes i tens menys temps, ja això influeix, lògicament. Tu de l'última frisbee no pots viure, no? O sigui, és un esport, diguéssim, és un hobby. Encara que tu juguis un campionat del món amb la selecció espanyola o alemanya, jugues, tens que pagar tot tu. Si tens un sponsor que et paga la samarreta, vale, però la resta t'ho has de pagar tot tu.
I per tant això significa també condicionar la vida professional, la vida familiar, aquestes competicions internacionals.
Exacte, sí, per exemple, jo si tinc un torneig amb uns campionats d'Europa, estic tota una setmana fora de casa, llavors he de planejar com fer-ho amb els nens, com fer-ho amb la família, t'has d'agafar vacances a la feina, lògicament. Tot això ho has de fer com si fos, és un hobby, no? No és, d'això no pots viure.
A nivell mundial, quins països són potències del frisbee? Abans parlaves de l'estat espanyol.
Estats Units i Canadà són els equips. Allí les universitats et paguen. O sigui, jo vaig parlar amb un noi de l'any passat a Nova York que fan els tryouts i venen 1.000 persones per jugar a l'equip de Nova York. Mm-hmm. Només per intentar entrar a l'equip, 1.000 persones. O sigui, i les universitats donen beques i aquestes coses.
Escolta, David, una última pregunta a la propera competició. Quan és? Perquè a més es poden seguir a través de YouTube en directe.
Sí.
Són retransmeses.
Sí.
Digue'ns-ho, que així podrem sí, gaudir de l'esport i alhora veure't a tu.
Campionats d'Europa Seniors de Club a Sardenya. Al setembre, finals de setembre.
Doncs prenem nota d'això i vaja, que estarem contemplant aquesta competició.
Moltes gràcies.
David Cubota, gràcies.
Gràcies.
Núria, mira, si t'animes a venir a la platja, escolta, tenim els frisbees,
sí?
Quan acabis el programa a les 11 t'esperem aquí, si vols.
Tu practica molt, això del tir, i després m'ensenyes a mi. Sí, 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 vinga, sí, sí. Ara quan acabi a les 11
fantàstic,
baixo. Gràcies,
bé,
David Cili. Gràcies.
Que vagi bé, a reveure.
Obert per vacances.
Doncs vinga, seguim endavant amb el programa. Després d'aquesta entrevista tan refrescant, tan frisbera, ens toca mirar el cel una altra vegada. Aquest podcast que vam estrenar dimarts passat i que ens parla de l'eclipsi que viurem, un eclipsi de sol total que viurem a tot Espanya, bé, al món, i des d'aquí a Catalunya es veurà molt bé. Serà el 12 d'agost, per si voleu anar recordant la data, tot i que jo crec que ja la tenim gravada a foc, gairebé tatuada a la pell. Nosaltres volem saber més coses de l'eclipsi des de molts punts de vista, i és per això que hem encarregat un podcast a la Universitat Rovira i Virgili amb diferents experts que ens parlen sobre l'eclipsi. Avui el nostre convidat és Urbano Lorenzo, ens ho planteja des d'un punt de vista psicològic. Ciències del comportament és l'especialitat de l'Urbano Lorenzo, un podcast que es realitza amb la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Tarragona Ràdio.
Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
L'eclipsi total és un fenomen que, sens dubte, provoca molta fascinació. El convidat al segon capítol del podcast és Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Urbano Lorenzo, quines emocions ens pot provocar aquest eclipsi total que tindrem el 12 d'agost?
El primer que destacaria és el fet de que ens emocioni, no? Que ens desperti una emoció. I aquesta emoció se desperta pel fet de que comprovem, de cop i volta, que la natura no es comporta com nosaltres sabem que es comporta cada dia. I de cop i volta descobrim que el cel no és com pensàvem que era, és transparent, i per tant podem veure els estels en qualsevol moment. I aquest canvi de paradigma, aquest comportament diferent de la natura, ens descol·loca. I això desperta una emoció que li han dit d'admiració profunda, que consisteix en... té com a dues fases. Una és més racional, en el sentit de que necessites incorporar nous coneixements, la natura es comporta diferent, i necessites adaptar i veure que això de que el cel de cop i volta es fa negre, el teu lòbul frontal està incorporant nova informació, i això fa que tinguem aquests comportaments una mica descoordinats, aquesta manera de reacció una mica poc racional, perquè qui ha de coordinar el teu comportament racional està ocupat en una altra cosa. Això és per una banda. I per una altra, hi ha el teu cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, per exemple, que se n'adona que alguna cosa no va bé. I aquesta part del servei, que compartim amb els rètils, té la finalitat d'ajudar-nos a sobreviure. I per tant, quan hi ha un perill, és la que desperta els comportaments immediats d'escapar. Quan te cremes, retires la mà i no saps que retires la mà, perquè no és el teu servei qui l'està retirant, sinó l'hipocamp que diu, retira la mà d'aquí. Llavors l'hipocamp se n'adona que una cosa no va bé. I això fa, per exemple, que tinguem aquesta sensació de que se'ns posen els pèls de punta. Els pèls de punta també li passa als gossos o als gats. Quan tenen una situació d'enfrontament, fan aquesta resposta que ni la pensen, simplement la surt de manera natural, per sembla que són més grans i, per tant, ja no arribem a barallar-nos. I a nosaltres encara ens queda aquesta resposta molt primària en aquesta situació d'ansietat. I, per tant, hi ha una ansietat al darrere. I és l'ansietat d'adonar-nos que som molt petits davant de la natura, no? Que la natura no la controlem tant com pensàvem que la controlàvem.
Clar, ens trobem davant d'un fet excepcional, no? Sentirem segurament fascinació per un fenomen sobtat que es produirà, que dura més molt poquet, només un minut i mig com a màxim. Per tant, això, davant d'aquesta situació tan excepcional, cal preparar-se prèviament?
Sí, cal preparar-se, per una banda, per viure en companyia, perquè és una situació, aquesta emoció desperta un comportament prosocial, no? Tenir dones de que són poca cosa a la natura i que ens hem d'ajuntar, i per tant és una situació que vivencialment es guanya molt si la vivim en grup. Per tant, l'ideal és preveure, no veure-les a la teva terrassa, tu i sol tranquil·lament, sinó a poder ser en un grup. Però al mateix temps la qüestió és que és un eclipse que ens l'han programat a casa, molt bé, estem contents, però al mateix temps és difícil perquè el sol està molt baix. A aquella hora el cel, el sol està a 3 graus, per 2-5 graus en l'horitzó. Això és com posar-ne 3 dits davant teu amb el braç estirat, per dalt del tercer dit és on estaria el sol. I això vol dir que hem de triar bé el posto des d'on l'hem de mirar. I això vol dir que a hores d'ara, d'aquí a començament d'agost, si voleu una guia així molt ràpida, heu de mirar el cel entre les 9 menys 5 i les 9, quan falten 5 minuts per les 9 del vespre, i si veus el sol, vas bé. I a continuació el que has de mirar és que a l'esquerra del sol no hi hagi res, perquè el sol estarà una mica més a l'esquerra. Això passa, tens un bon lloc, eh? El millor és que no el comparteixes.
Clar, recordem que l'eclipsi es produirà cap a 8:45 del vespre, el 12 d'agost, estarà ja molt baix, i per tant la visibilitat és importantíssim. Aquest serà... Com podrem trobar, doncs, un bon lloc d'observació? Que tingui l'horitzó molt clar?
Un horitzó molt clar. Has de ser un posto que, ja us dic, ara a les 9 de la nit puguis veure el sol, des d'allà on estiguis, i això vol dir que estàs mirant cap a l'oest i no tens edificis al davant molt propers, no tens muntanyes molt properes, i per altra banda també has de mirar on estàs, perquè si estàs en un espai públic que és molt petit, pensa que aquell dia n'hi haurà molta gent allà, potser busca un altre posto. Si esteu pensant, pues jo pujaré a no sé quina muntanya, oblideu-vos, les muntanyes probablement estaran tancades per seguretat, perquè és a l'agost, perill d'incendis, s'estan de cara a la nit, etc. I els accessos a les muntanyes seran molt complicats, i per tant, a més, en la muntanya no garanteix res, perquè estàs en una muntanya alta, però igual tens una muntanya una miqueta més alta al costat teu, i llavors ja no ho veus. Per tant, no és un bon lloc. El millor és un lloc pla, que les muntanyes quedin lluny i que no tingués edificis sobre el voltant.
Clar, parlat d'admiració profunda, segurament ens fascinarà el fenomen si el podem veure en la seva totalitat. Estem parlant d'aquest eclipsi total del 12 d'agost, però més enllà d'aquesta admiració, com podem reaccionar? Com ens podem comportar? Es pot preveure? Cadascú, doncs, reaccionarà d'una manera diferent.
Segur que hi ha diferències individuals, això està clar, però el fet de que n'hi hagi un cert comportament bastant estereotipat, que s'ha vist que és bastant repetit en els individus, un bon exemple és la Lídia Heredia en la retransmissió que va fer a TV3 a l'eclipse del 2024, el podeu recuperar per internet, el va retransmetre des de Pennsylvania, aquest moviment que té i aquesta situació d'una mica de descoordinació, la gent té tendència a cridar una mica, també és que ja estaven als Estats Units i són més espontanis, potser no hi haurem si aquí se criden o no criden, però és una certa sensació d'eufòria la que s'observa.
I clar, deia, mirar-ho en grup, però hi ha molta gent, és a dir, amb el risc que pugui haver-hi en algun punt de trobada milers i milers de persones, això pot ser positiu o negatiu des del punt de vista de la nostra reacció?
Que n'hi hagi, mentre tinguis el teu espai vital, diguem-ne, el teu espai personal reservat, no serà un problema, si clar, si estem tots apretats, malament res, molt més complicat, eh? Però bueno, no deixa ser una mica una reacció connexió, aquesta sincronització emocional que s'observa també en els estadis de futbol, en què les persones que estan molt a prop unes d'altres, però se sincronitza la tassa cardíaca de la gent reacciona emocionalment abans de que el cervell sàpigues o que hi ha un gol i està saltant. I sembla que el teu cos l'hi havies abans que tu mateix, no? Per tant, aquesta sincronia del grup s'observarà. Si tanta gent hi ha, probablement serà incòmode i llavors ja no serà el mateix. Mm-hmm.
I si aquell vespre del 12 d'agost finalment hi ha núvols i no podem veure completament aquest eclipsi total, com hem de reaccionar o com podem gestionar una possible frustració?
Bueno, de fet, el plantejar-se què pot passar és més que evident, eh? La història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser res perquè no els va veure ningú, perquè si està tapat, veient que baixa la il·luminació, torna a pujar, però el fet de no veure el cel fosc, no veure estrelles, no veure Venus, que hauríem de veure Venus, allà, efectivament, ja ho perdrem part de la gràcia. Quina reacció o què és el millor consell que es pot donar? Per una banda, la tentació podria ser, i bueno, com que aquesta tarda no es veurà aquí, doncs me'n vaig a no sé on. És el pitjor consell possible. Te passaràs la tarda a la carretera, no veuràs res, i tornaràs disgustat. Llavors sí que tornaràs frustrat dos vegades, no una, sinó dos vegades. Per tant, el millor és, no havien de veure en grup, no havien de fer una mica de celebració, de sopar, poder ser ja on el veiem, perquè hi ha molta gent, i per tant, a les 2:15 tothom podrà marxar a casa, i per tant, millor si tens alguna planificat per fer-ne allà on estiguis, doncs mira, doncs aprofitem aquesta festa per planificar el següent eclipse, que el tindrem l'any que ve, també un eclipse total, que serà visible des del Mediterrani. Mm-hmm.
Des del sud del Mediterrani,
des
no?
Del sud del
des del sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Però si les previsions aquest mateix dia ja ens indiquen que farà mal temps, o que serà molt difícil veure l'eclipsi, clar, gestionar aquestes sensacions, ens dona algun consell per fer-ho?
Bueno, la societat avui en dia no ens prepara per gestionar la frustració i simplement és resignar-se, és a dir, bueno, ho hem provat, no ha sortit, no passa res, la vida és molt llarga i n'hi ha més eclipses al davant, per tant haurem de continuar treballant en poder viure en primera persona l'experiència d'un eclipse total.
Serà, sens dubte, una experiència apassionant, serà molt interessant. Gràcies, Urbano Lorenzo, per participar doncs, en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
I com sempre amb la col·laboració també de Tarragona Ràdio. Recordeu que el proper capítol del podcast el podreu escoltar dimarts aquí a l'Obert per Vacances, cap a 11:15 del matí. I d'un tema a l'altre, ben diferent. Des de Ràdio Calella en saben molt de gossos i ens han muntat un podcast ben xulo, amb consells molt ràpids, molt pràctics, això sí, per cuidar les nostres mascotes, siguin peludes o no. Això sí, no més gossos, eh? Un dia ja farem els honors a gats i altres animals de companyia. El Dog Tips, consell simplement per cuidar els gossos a l'estiu.
Hola! Les passejades. Què en penseu de les passejades? Quantes vegades al dia s'haurien de passejar els gossos? S'hauria de sortir un cop al matí i un cop a la nit? S'hauria de sortir tres cops al dia? Què en penseu?
Dog Tips.
Un espai amb consells pels nostres peluts.
Això sí que és fàcil de contestar. Tant com puguis.
Josep Estanyol, veterinari.
Pensa que els gossos, clar, el que els agrada, sobretot ens agrada mirar, no? Veiem una botiga de pastisseria, de sabates, de roba, i mirem, no? A mi els agrada sobretot olorar, clar. I a més, recomano no sempre anar al mateix lloc, perquè puguin diversificar, perquè puguin sentir olors noves, perquè puguin olorar amics nous, coses noves. I com més estona, millor, eh?
Aquí, el gos, per què estira? Perquè el gos té més ganes de passejar que tu i que jo.
Gerard Estabanell, educador caní.
El gos va davant perquè té més ganes d'arribar en el punt, vale? Normal, depèn, si li ensenyes al gosset des de petitet que no ha d'estirar, el gos no estirarà. Però si a poc a poc el gos cada dia t'estira més, primer pesa 10 quilos i t'estira i després acaba pesant 45 quilos i t'estira, doncs pues no és el mateix. I el mateix és un procés que no et dones compte i de cop i volta em fa mal l'ombro i ja no puc més.
Quan es van inventar els arnesos per als gossos, els gossos de trineu el tenen per tibar.
Quico Baltrons, instructor caní.
Els gossos de secs, perquè el gos, la gent vegi que són gos de secs i normalment el gos va lligat d'un arnès especial perquè es deixi guiar. O sigui, l'arnès per passejar és bastant incòmode en general. No sé que sigui un gos que tingui problemes, però no, un collar és molt millor.
Amb el pallatge dels animals, què penseu que s'hauria de fer? Aquest tema hi ha molta gent que per costum ho fa a casa seva. El renta, el rapa, fins i tot els hi retalla una miqueta el cabell de la cara, en races que tenen els cabells molt llargs i els hi pot tapar la visió. Creieu que és una cosa estètica o és una cosa més de necessitat vital del vostre pelut? Què en penseu?
Si es va mantenint pentinat, que no hi ha nusos, realment no faria falta, perquè molta gent té animals de pèl llarg, però sempre els porten pelats.
Marta Ferrés, perruquera canina.
Però llavors és perquè tenen molts nusos i no queden nets, s'han de pelar. Però si no, realment no faria falta.
A veure, el gos passa calor? Sí, passa calor igual que nosaltres.
Marc Sánchez, esteticista canina.
Que el cabell li dona més calor o menys calor? A veure, nosaltres quan fa molta calor i hem de sortir a la platja o alguna cosa ens posem una gorra, no? El mateix, el cabell protegeix del sol. No és un abric de pell que porta un forro, un altre forro i després el pèl, no, és el pèl a sobre de la pell. De manera que quan fa una miqueta de vent el cabell es belluga i a més es refresca una miqueta. Tot gos, tant si és per tallar o no és per tallar, el primer que fem és dutxar-lo, rentem primer, encara que porti usos, encara, per què? Perquè no és el mateix un cabell net de treballar que un cabell brut.
A veure, l'ideal és un cop al mes, l'ideal, però clar, si s'han brut o el que sigui, el pots rentar un cop per setmana que no passa res, perquè abans es rentava amb mistol o amb sabó nostre, i això sí que no és bo. Si ho fas amb sabó de gos i el seques bé, tu el pots rentar cada setmana.
Els gossos d'Expo es banyen cada dos dies. Els tenen impecables perquè cada dos dies doncs, fan la dutxeta. Els gossos avui dia pugen sobre el llit, estan al sofà, conviuen molt amb nosaltres, llavors com més nets els tinguem millor. Perquè hem de tenir en compte que quan surten al carrer són com mopes, no? Van arrossegant tot.
També els gossos és una mica com els nens, i els propietaris els hi prenen una mica el pèl, perquè tinc molts clients que quan em porten a mi el gos aquí, el venen a buscar i el veuen com es porta, al·lucinen. Diuen, però si jo no li puc fer res, si jo l'intento pentinar i me mossega, si... Els hi prenen una mica el pèl, això també és veritat.
Dog Tips.
Un espai amb consells pels nostres peluts.
Doncs això, la setmana que ve, dijous vinent, tornarem a tenir més consells d'aquests ràpids pim-pams, això sí, pels gossos únicament, però explicats també per realment especialistes del tema. Vinga, va, que anem tancant programa, però abans fem un repàs a l'agenda d'activitats de la jornada.
Obert per vacances.
Agenda diària que ens porta, doncs això, com cada dia, Ràdio Ciutat de Tarragona, els companys, la Lídia porta en aquest cas, la saludem. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, anem a Terres de l'Ebre, perquè estan de celebració encara.
Correcte.
Bé, no doncs... ben bé Terres de l'Ebre, eh?
No, exactament,
no, no, però sí que hi ha una relació entre Barcelona i Terres de l'Ebre, ens agraden aquestes
unions. Sí. Doncs bé, sí, d'ahir fins diumenge, o sigui, d'ahir fins aquest diumenge dia 19, Barcelona celebra el Pride de Barcelona i l'activitat que destaquem, però és que per primera vegada hi haurà una ballada de jotes de Terres de l'Ebre que obrirà la gran desfilada del dissabte 18 de juliol. Una mica així diferent.
Diferent de tot, sí, sí.
Sí, sí, vull dir, no és el que pensaríem habitualment d'una celebració de l'orgull. Doncs bé, en Roger Font, responsable de la iniciativa, ha explicat als micròfons de la Plana Ràdio el significat d'aquest esdeveniment.
I en lloc de portar-la a Roquetes, que jo crec que després de l'èxit i l'acceptació que estem tenint ara ens ho plantejarem l'any que ve, el que han fet és portar la jota de les Terres de l'Ebre en format queer, que bàsicament significa que les parelles poden ser no necessàriament la meva dona, sinó que poden ser qualsevol identitat, a Barcelona, en un dels prides de més impacte mediàtic per donar un missatge a la societat en què es pugui entendre que la cultura popular i els drets LGTBI poden anar agafats de la mà, i a més és més necessari que mai que puguem compartir aquests espais.
Ara ho entenc, si el Roger Font està darrere d'això, clar, és de Terres de l'Ebre, evidentment. Has comprat cap a casa, ha dit, calla, que agafarem les jotes de Terres de l'Ebre, i aquí a Barcelona doncs en tindran una bona representació. Molt bé, Lídia.
Doncs bé, i la idea és que es reuneixin balladors tant professionals com no, inviten també persones que volen arriscar-s'hi a anar-hi, a passar-s'ho bé, i la idea simbolitza un pont entre tradició i domini LGTB, i portant, doncs bé, com deia el Roger, la cultura popular ebrenca en un dels esdeveniments més multitudinaris del país.
Molt bé, i en la segona punt d'agenda parlem de Roger Mas.
Sí, Roger Mas farà un concert dintre del que és el Festival Recòndit, que acaba justament demà dia 17 a Riu de Cols de la Creu, i bueno, a partir de les 9 de la vespre a la plaça de l'Església, doncs Roger Mas i la Cobla Sant Jordi convertiran en escenari, doncs revisitant el seu repertori, i una proposta que combina la cançó d'autor i la música tradicional catalana.
I encara que veiem més música, en aquest cas un cicle de música clàssica per jovent.
Sí. Acabem aquesta agenda cultural a Vic, on tenim una cita amb els nous talents de la música clàssica. I és que demà, divendres de juliol, a les 8 del vespre, a la sala 2 del Joaquim Maisdeu d'allà de Vic, hi haurà el concert dels guanyadors dels Premis Flama, que donaran tancament al cicle Clàssica Jove de Vic, que són uns guardons impulsats per l'Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic i la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i que tenen precisament l'objectiu de donar suport a les noves formacions catalanes de música de cambra.
Doncs tot ben bé musical avui, però d'estils ben diferents. Tanquem aquí l'agenda de la jornada, Lídia.
Sí, la tanquem només comentant que el concert dels guanyadors de la Premi Flama són 12 euros i el de Roger Mas, 20.
Molt bé, ens quedem amb aquests preus. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà.
Selecció musical tan xula que ens proposen des de Cardedeu, jo ja pensava, dic, a veure quan sonen els Xarango, que els trobo a faltar, i aquí estan ja avui. Enric Rubio, bon dia de nou.
Bon dia, havien de sortir, sí, més amb aquesta referència literària.
Sí, ens agraden també els Xarango. Ai, Enric, ens agradarà el que ens diuen els oients ja per tancar el tema de recomanacions literàries?
Molt, i tant que sí. Què prefereixes, àudios o text? Vinga, va.
Ai, tot, ho vull tot.
Va, doncs et poso primer d'un club de lectura d'aquí Cardedeu que ens han enviat això. Escolta, la Marta.
Hola, us volia recomanar una lectura d'estiu que a mi m'agrada, que es diu Garlanda, que és de la Maria Rovira, que és, bueno, són tota una sèrie de reflexions, o sigui, no és una novel·la com a tal, però és molt irònica i té humor, i la veritat és que és una lectura molt, molt refrescant i molt amena. Espero que us agradi tant com a mi.
Ja ho veus, Núria, sí. Garlanda.
No dono abast, Tinc encara oberta el Si una família. Aquí, tinc pestanyes, d'internet buscant-les totes. Per fer-me la idea. No dono abast.
I en tinc una altra que ha causat furor. De fet, dins el meu cercle d'amistats hi ha moltíssima gent que se l'ha llegit, i avui, precisament, ens han enviat com a recomanació també. Escoltem a la... Ai, ja t'ho diré, a la Berta.
Vale.
Bon dia, Obert per vacances. Doncs jo la veritat és que m'agradaria recomanar un llibre que potser no és tant per l'estiu, és més per l'hivern, però com que és tan bo, m'és igual i us el recomanaré igual. I és a La passadora de Laia Perarnau. És una lectura que vaig gaudir moltíssim i que recomanaria doncs, a tothom. Així que ja ho sabeu.
La passadora.
La passadora, ostres tu. Aquest és que ni un, és que no en conec ni un, eh? Però també és de muntanya, això, no?
De Rutes a l'exili, és un llibre molt xulo que, si no m'equivoco, farà uns 3 anys, 2-3 anys que va sortir, 3 anys ben bé, i vaja, és increïble les vendes que ha tingut i agrada molt, molt. Però no tots són llibres de literatura, Núria.
Sí, clar.
I és que, a través de missatges, en Gerai ens diu, i seguim amb la muntanya, fixa't, no és que es convidi cap a casa, és que ens ho han enviat així, eh? Diu, per quan vaig a la muntanya no pot faltar la guia de plantes medicinals dels Països Catalans de Núria Duran, Maria Manonelles i Ramon Pasqual. Aquest és dels meus.
Però, perdó, sí, mola molt, però deus un tutxarro, eh? Un toixo gran, no? Però,
no creguis, no? Jo en aquest cas, jo tinc el d'Editorial Alpina i el de Cossetània, i et dic jo que són uns quadernets que faran un pam a molt estirar i a més són una forma per poder desplegar bé i molt resistents, sí, sempre allà per anar buscant que no agafem tora blava pensant que és julivert, saps? Que això passa.
Això passa.
Sí.
No toqueu res que no sapigueu el que és.
Exacte. I mira, ja per acabar amb els comentaris en si, tenim uns que pel que he estat buscant són un grup de rol que fan un podcast, de fet, i que he anat buscant, però cauen a prop que els conec, però intentaré que quedi imparcial, diu, un bon llibre de dracs i masmorres amb una campanya xula per jugar amb els amics.
Oh.
I jo aquí...
I això
aquí
ens
li
porta,
sumo.
Clar, això ens porta a Stranger Things i a la història interminable del començament del programa.
Mira, és que, clar... T'he dit, aquí li sumo. T'anava a sumar exactament això que t'ho he escoltat, i jo t'anava a dir, mira, jo tinc 38 anys, Núria, i dic, la gent de mi cap amunt, o sigui, més jove que jo, ho coneixerà per Stranger Things, la cançó. En canvi, la gent més gran que jo ho coneixerà per la història interminable. Sí, jo estic just allà. Jo
I ara que has dit tu estàs al mig. Ara que has dit dragons i dracs i masmorres, no? Doncs, clar, ho hem lligat tot. Molt bé.
Sufi me recibes, oi?
Sí. Sí, tal qual. Va, que això t'està quedant molt friqui, Enric. Que és només el quart programa i ja derrapem.
Imagina't.
Bueno, avui tenim temps i ho podem fer, que hi ha dies que anem allò amb el coet, enganxat.
Sí.
Enric Rubio, Cardedeu, demà què preguntem?
Ostres, demà, doncs mira, us parlarem de mira, ara m'agafes, estem en directe i he estat fent coses i ara se m'ha anat del cap completament.
Calla, que ja ho tinc.
Ara mateix a les xarxes us emplaço, mira, coses del directe, que se m'ha anat per
no
complet.
No pateixis, és molt sudor demà. Quin menjar definitivament no portarem a la platja?
Gràcies. I us aviso que el reel que penjarem serà molt interessant. Gràcies, Núria, per salvar-me un i mil cops.
Enric, fins demà, una abraçada forta.
A reveure, tens a les xarxes.
Les xarxes socials del Obert per Vacances que les nodreixen i demà això serà així, tal qual hem nodrit els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. Demà parlarem del menjar que no es pot portar a les platges, però també parlarem de què fer en cas d'emergència, com ens podem autoprotegir. Estrenarem un podcast sobre llengua i una entrevista interessantíssima sobre els cromos del Mundial de Futbol, entre altres coses. Fins demà.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i d'art. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
1997. Clonatge.
Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
Maria Navas.
L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.